Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. L'Església acull i assumeix amb humilitat les orientacions del Defensor del Poble en l'informe sobre els abusos a Espanya i alhora critica amb claredat les xifres i les extrapolacions d'una enquesta afegida, segons la qual serien 500.000, gairebé, les víctimes d'aquests crims comesos en el si de l'Església. El cardenal Joan Josep Omella, a més de reiterar la petició de perdó per aquests abusos a menors, ha deixat clar aquest mateix dimarts al matí que no és qüestió de minimitzar aquest terrible mal comès, sinó d'ampliar l'eficàcia en la seva eliminació entre tots. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes, d'aquest dimarts 31 d'octubre, memòria de Santa Lucila i també vigília de la solemnitat de Tots Sants, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal preveu un creixement del PIB del 0,4% a Catalunya de cara al tercer trimestre del 2023. La tendència de creixement en comparació amb el trimestre anterior és lleugerament inferior, ja que entre abril i juny l'augment va ser del 0,6%. És una de les quatre comunitats autònomes que puja per sobre de la mitjana estatal, que és del 0,3%, i aquest guarisme català també l'experimenten Illes Canàries i la Comunitat de Madrid. Illes Balears és la comunitat que més augmenta de l'estat espanyol amb un 0,6%, segons els càlculs de l'autoritat fiscal publicats aquest dimarts. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha confirmat l'arxivament de la investigació contra el fill petit de Jordi Pujol, Oleguer Pujol. Les diligències formaven part d'una peça separada de la macrocausa que s'instrueix contra els Pujol i en aquest cas concret s'investigava el fill petit i el seu soci Luis Iglesias per presumpte blanqueig en una gran operació immobiliària a través de la societat Drago Capital. El petit dels Pujol segueix investigat encara al costat de la resta de germans i del pare en la causa pels comptes d'Andorra. I fem un apunt de mobilitat i és que la circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat interrompuda aquest dimarts a la tarda entre Ripoll i Sant Quirze de Besora per l'atropellament d'un cavall. Segons ha informat Adif, en un apunt a la xarxa social X, el personal de la companyia està treballant per la seva retirada en el menor temps possible. A més, s'ha establert un pla alternatiu de transport amb transbordaments per carretera per als viatgers afectats.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha fet aquest dilluns, en declaracions a Ràdio Estel, una valoració molt positiva de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode, en la seva primera part ja conclosa, que va completar diumenge passat aquesta part en què ha participat ell per designació dels bisbes espanyols. A més, el papa demana la pregària dels creients perquè en l'exercici de la seva missió segueixi acompanyant en la fe el ramat que li ha estat encomanat per Jesús. Així ho diu en el vídeo amb la intenció per al novembre, que s'acaba de fer públic. I el mateix papa ha nomenat aquest dimarts Julián Ruiz Martorell, nou bisbe de Sigüenza, Guadalajara, Arturo Ros, fins ara auxiliar de València, bisbe de Santander, i Miquel García Andía, nou titular de la diòcesi de Palència. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà Josep Anton Clua, diaca de la diòcesi de Terrassa. Ens parlarà del servei als tanatoris i als cementiris en el moment de la mort i també en l'atenció al dol. I com cada dimarts és dia de secció Economia en Valors amb Rosario Santamaría, serà amb nosaltres Quino Fernández, CEO d'Aticolab, una plataforma de suport a l'emprenedoria d'Atico, on conviuen startups, corporates, mentors i inversors, creant un ecosistema que fomenta les connexions efectives, l'aprenentatge col·lectiu i el creixement. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, avui també del Pau Massip a la crònica del dia, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i la Rosario Santamaría a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Sense distància, t'acosta a l'actualitat de l'Església.
El cardenal Joan Josep Omella ha criticat aquest dimarts al matí l'opacitat, segons ha dit, de l'enquesta que el Defensor del Poble ha inclòs en l'informe sobre els abusos sexuals que va presentar divendres passat al Congrés. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona ha assegurat que les dades no són reals. Durant la roda de premsa de valoració del que ha estat l'Assemblea General Extraordinària, celebrada aquest dilluns a la tarda, Omella ha lamentat que si fossin així aquestes dades, tots els membres de l'Església hi estarien implicats i ha deixat clar que no és així en cap cas. Ens amplia la informació el nostre company Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. L'arcabisbe de Barcelona ha dit que la conclusió de l'enquesta no és lògica i ha reclamat transparència al defensor del poble. Omella ha recordat que no se sap quines preguntes van fer la gent que va respondre a l'enquesta ni quin mètode van seguir. El cardenal també ha criticat que l'estudi no diu en cap moment la xifra que s'ha publicat en molts mitjans i per això s'ha qüestionat quin interès hi ha en dir-los.
Y esto es lo que habría que de alguna manera desmentir. ¿Qué es lo que hay con esa intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo que eso no es así? Yo creo que queda evidente. Por eso yo salí con esa decisión así un poco estilo Omella, que digo yo, estilo pueblo. Esto es mentira. Esto no corresponde a la realidad. Y el defensor del pueblo no da esos datos. O sea, ¿quién ha sacado esos datos?
Sobre l'enquesta, el secretari general de la Conferència Episcopal, César García Magán, ha recordat que hi ha un marge d'error de l'1%. Magán també ha dit que si les dades fossin reals, extrapolant les xifres al conjunt de la societat, hi hauria 4 milions i mig de persones que haurien sigut víctimes d'abusos sexuals. El cardenal Omella demana que es deixi de parlar de xifres i que el discurs se centri en les víctimes. La Conferència Episcopal reclama que repari a totes les víctimes d'abusos sexuals per igual i així s'eviti que es facin diferències entre elles. Una reparació que els bisbes demanen que sigui integral, que inclogui acompanyament psicològic i espiritual per a aquells que ho necessitin. Una feina que l'Església ja està fent i que Omella ha reivindicat. Ara els prelats esperen que les institucions públiques posin en marxa un mecanisme que inclogui totes les víctimes d'abusos en tots els àmbits. Si no és així, César García Magán ha assegurat que l'Església crearà el seu propi fons i seguirà treballant amb les víctimes.
Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, que estaremos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos. Pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas.
El secretari general de la Conferència Episcopal ha remarcat que si només es reparen les víctimes d'abusos relacionades amb l'Església, el 90% de víctimes restants quedaran desemparades. Omella ha reconegut que la qüestió dels abusos sexuals és una xacra a la nostra societat i que des de que s'hi treballa en el si de l'Església, aquests casos s'han reduït.
Gràcies, Pau. Recordem que els bisbes espanyols han celebrat aquest dilluns a la tarda i al vespre també, de fet fins a la nit, una assemblea plenària extraordinària centrada en la qüestió dels abusos sexuals comesos per membres de l'Església. Els prelats van manifestar també el desig de treballar conjuntament en la reparació integral de les víctimes i aprofundir en els camins per a la seva protecció, acompanyament i també per a la prevenció en general dels abusos. La Conferència Episcopal Espanyola ha valorat l'informe del defensor del poble, que havia estat convidat a assistir a aquesta reunió, però que va declinar participar-hi per motius personals. Els prelats han fet una primera aproximació al seu treball i han valorat el testimoni recollit per les víctimes, cosa que ha permès situar-les en el centre. També s'han qualificat de valuoses les recomanacions proposades en aquest informe. Sobre l'auditoria encarregada al despatx Cremades Calvo Sotelo, els bisbes han escoltat la sol·licitud i la motivació per a l'ampliació del termini de la seva auditoria que ha presentat el president del mateix despatx d'advocats. Els bisbes han decidit posposar a la propera plenària ordinària, que serà del 20 al 24 de novembre, la decisió sobre l'encàrrec fet al despatx Cremades Calvo Sotelo al febrer del 2022. Aquesta reunió ha estat presidida presencialment pel president de l'Episcopat Espanyol, el cardenal Joan Josep Omella, i ha comptat amb la participació de 88 bisbes, 31 de manera presencial i 57 per videoconferència. També hi ha assistit el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz. I s'ha sabut, arran d'aquesta plenària extraordinària, que el proper 28 de novembre els bisbes han estat convidats pel dicasteri per al clergat de la Santa Seu a una reunió amb el Papa Francesc a Roma per reflexionar sobre les conclusions dels treballs realitzats a principis d'aquest any sobre els 45 seminaris d'Espanya. Aquesta proposta, aquesta convocatòria, la va comunicar aquest dilluns a la plenària l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que és el responsable de seminaris i universitats a l'Episcopat Espanyol.
Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Canviem de tema. Un altre bisbe català, el de Solsona, Francesc Conesa, ha fet aquest dilluns una valoració molt positiva de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode, que va completar diumenge passat la seva primera part i en la qual ell ha participat per designació dels bisbes espanyols. En una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, el també president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal ha assegurat que ha estat un mes molt intens.
Ha valgut la pena. No només per el resultat, sinó per el que significa voler posar en marxa una església en un tarannà més sinodal. Al final, és que jo em quedo sobretot en mantindre una actitud, en promoure en les nostres esglésies una actitud. Al final, el tema de la sinodalitat no és més que una profundització de lo que ja va dir el Concili Vaticà II, quan parlava de la comunió i del poble de Déu.
En un altre moment, el bisbe de Solsona ha explicat que ara, acabada l'assemblea, queda un treball que es farà a les diòcesis a partir del document de síntesi, sempre des de la interacció que aquest sínode ha buscat, segons ha dit. Després serà el papa el qui posarà el punt final a tot el procés sinodal. Així ho ha aclarit Francesc Conesa.
Després, segons la Constitució sobre els sínodes, ve la fase d'implementació, és a dir, d'anar posant en pràctica el que s'ha acordat. No, el papa pot fer dues coses. Una, demanar un document al sínode i aprovar el document. O demanar unes proposicions al sínode i ell fer una exhortació. No és necessàriament, no té per què fer una exhortació apostòlica.
El bisbe de Solsona també ha dit que comunió és escoltar i acollir totes les persones, com ha dit sovint el Sant Pare, tots i tots. El prelat ha assegurat que donar veu a la dona i a altres àmbits és un tema que ha sortit, com altres, però aquestes qüestions, segons ha puntualitzat, no són al centre. Un centre que es troba en el reforçament de l'actitud de caminar junts.
La comunió, què significa? Pues una de les coses que hem dit és escolta, és acollida. Això significa escoltar a totes les persones.
Sí.
Acollir també a totes les persones. Això que diu el papa de todos, todos, todos. I donar participació, donar veu a les dones, etc. Clar, tots aquests temes també han sortit, però no són el centre de la discussió. El centre és viure una forta espiritualitat de comunió, de no un cristianisme individualista, i viure aquestes actituds de comunió, en aquesta espiritualitat forta, que pugui donar pas a una corresponsabilitat, que és una altra de les paraules que han aparegut molt.
Francesc Conesa ha assegurat que no ha viscut cap tensió en cap dels grups del sínode en què ha participat, tot i que sí que hi ha hagut alguna discrepància, però sempre tenim present que el més important és la llibertat amb què tothom ha parlat. Com a conclusió d'aquesta reflexió, el prelat ha afirmat que s'ha treballat per discernir i decidir entre tots sobre la metodologia de la conversa en l'esperit, així es diu. El bisbe de Solsona ha subratllat que no es tracta de discutir, sinó d'escoltar-se tots de veritat. Finalment, el prelat ha recordat que el sínode ha escoltat també els germans que estan patint per la guerra, per exemple, a Palestina, a Ucraïna, al Líban o al Sudan del Sud, a Myanmar i allà on molts cristians sofreixen per les situacions que viuen. El papa, d'altra banda, demana la pregària dels creients perquè en l'exercici de la seva missió segueixi acompanyant en la fe el ramat que li ha estat encomanat per Jesús. En el vídeo amb la intenció del pontífex per al novembre, Francesc obre de bat a bat el seu cor per confessar que necessita aquesta pregària de tothom per poder complir amb l'exercici d'aquesta missió.
Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando el Espíritu Santo. Por el hecho de ser papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Sí, señor. A los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y recen por mí, a favor.
El jesuïta Frederic Fornós, director de la xarxa mundial de pregària del Papa, subratlla que el novembre, en estar dedicat aquest any a la pregària pel Papa, es converteix en un mes per sentir amb l'Església, com es diuen en els exercicis espirituals de Sant Ignasi. I un altre videomissatge del Sant Pare fet públic aquest mateix dimarts ha estat una reflexió adreçada als usuaris del metro de Mèxic, però extensiva a tots els que utilitzen aquest transport públic arreu del món. El bisbe de Roma els diu que la vida és un viatge que dona fruit.
El viaje para veces es una rutina. A la mañana andar, volver, a veces aburrido, a veces es incómodo porque en el metro se viaja apretado. Todas las aventuras de un viaje. Viajamos con ilusiones, viajamos con tristezas, viajamos por rutina, viajamos con sueño, porque no pudimos dormir bien, porque venimos tarde del trabajo y tenemos que salir temprano y no pudimos casi besar a nuestros hijos. Nos acompañan en el viaje. Este pedacito de viaje en metro es una imagen del viaje de cada uno por su propia vida. La vida es un viaje que da fruto. Les deseo que la vida de ustedes sea un buen negocio, que dé buenos frutos, frutos de amor, de paz, de serenidad, frutos de la familia. Cuiden la familia, cuiden los chicos y cuiden los viejos. Los viejos son la memoria.
Aquest missatge ha estat difós aquests dies per ISA Televisió, l'única xarxa de pantalles dins del recinte del metro de Ciutat de Mèxic. Aquest mitjà, atenció, difon informació a 5 milions i mig d'usuaris del suburbà a través de més de 500 pantalles situades en estacions estratègiques del sistema de transport.
Sense distància, un recull d'històries que ens connecten amb l'amor i els principis compartits.
Altres notícies. El Papa ha nomenat aquest dimarts Julián Ruiz Martorell, nou bisbe de Sigüenza, Guadalajara, Arturo Ros, bisbe de Santander, i Miquel García Andía, nou titular de la diòcesi de Palència, Castella i Lleó. Així ho ha comunicat a les 12 del migdia d'aquest mateix dimarts l'Anunciatura Apostòlica en un comunicat en què s'ha fet oficial que el pontífex accepta les respectives renúncies dels anteriors bisbes d'aquestes diòcesis per edat. Concretament, Manuel Sánchez Monge a Santander, Manuel Herrero a Palència i Atilano Rodríguez a Sigüenza, Guadalajara. Julián Ruiz Martorell es traslladarà a Sigüenza, Guadalajara, després d'haver governat aquests últims anys les diòcesis d'Osca i Jaca. Arturo Ros era bisbe auxiliar de València des del 2016, mentre que Miquel García Andía és l'únic dels tres que serà ordenat bisbe. Aquest prevere navarrès era actualment capellà del santuari de Sant Miquel d'Aralar, a Navarra. A banda d'aquests tres nomenaments, se n'esperen més de cara als propers mesos i tot apunta que el proper serà el de la diòcesi de Girona, que continua vacant des que Francesc Pardo va morir ara fa un any i mig. La Santa Seu acaba de denunciar que hi ha un abominable racisme malvat que nega la dignitat humana. Ha estat en un discurs de l'arcabisbe Gabriele Caccia a Nova York davant la Comissió per a l'eliminació del racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i la intolerància. La comunitat internacional considera injustificable i inadmissible la tendència a mantenir o introduir lleis o comportaments sistemàticament inspirats en prejudicis ètnics. Així, l'arcabisbe Gabriele Caccia, observador permanent de la Santa Seu davant de les Nacions Unides, es pronunciava a Nova York davant la tercera comissió per a l'eliminació d'aquestes perversions. I de la mort a l'amor, aquesta podria ser la síntesi de la recent jornada de formació que ha organitzat el Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut de Barcelona per a preveres i agents de pastoral que presten el seu ministeri en diferents centres de l'arxidiòcesi dins el marc de la formació permanent que reben. Sempre el tema de la mort fa por tant per afrontar-la o viure-la o acompanyar-la, i més en situacions difícils, com pot ser actualment el procés d'ajudar a morir, que no és una tasca de persona solitària, sinó treball en equip. Així ho va expressar Carmen Benito, directora d'aquest secretariat, després d'una pregària feta per Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona i també responsable diocesà de Pastoral de la Salut. va donar pas a la presentació ètica i pastoral del tema a càrrec de Juan Manuel Bajo, director coordinador del Secretariat Interdiocesà. També han intervingut Josep Soler, psicòleg de l'Hospital Josep Trueta de Girona, Sebastià Aupí, capellà responsable del Servei d'Assistència Espiritual i Religiosa del mateix hospital, i finalment Margarida Bofarull, membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, que va donar la visió del Magisteri de l'Església en aquest tema.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
La festa de Tots Sants aquest dimecres, com cada 1 de novembre, i la commemoració dels fidels difunts, l'endemà dijous, són dies en què milers de catalans s'acosten als cementiris per recordar els seus éssers estimats, que ja no es troben en aquest món, i per pregar per ells. Les celebracions d'exèquies, que pot presidir un bisbe, un prevere o un diaca, són sovint bones oportunitats per una pastoral d'acompanyament en el dol i de transmissió de l'esperança en la resurrecció amb Crist. Molts dels diaques presideixen de manera habitual aquestes celebracions de comiat a difunts en esglésies i, sobretot, moltes vegades també en algun dels nombrosos tanatoris que tenim a Catalunya. La proximitat i el consol són dos dels reptes que tenen aquests ministres ordenats. En parlem amb un d'ells, Josep Anton Clua, diaca de Rubí, de la diòcesi de Terrassa, i també un dels qui fan regularment el servei al tanatori i al cementiri de Collserola. Mossèn Josep Anton Clua, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, quina dedicació té vostè actualment a la celebració d'exèquies, especialment en tanatoris o en un tanatori?
A veure, a Collserola, com has dit, habitualment hi vaig els primers diumenges de mes, i a vegades algun festiu extraordinari que tocaria que hi anés un prevere, però que no es pot alliberar un prevere i va un diaca, per exemple, demà seria un dia d'aquests.
Molt bé.
I llavors, si a vegades se'n surten al tanatori d'aquí de Rubí, d'algun difunt de per aquí de les nostres parròquies, i habitualment també aquí a les parròquies on estic destinat, a Sant Pau i a Sant Josep Obrer de Rubí, que fem, aquí encara tenim el luxe de poder fer les cerimònies de comiat a les parròquies.
Les parròquies, que també és un lloc, diguéssim, més propi, tot i que, evidentment, per raons organitzatives, els tanatoris també fan un gran servei, no hi ha dubte.
Fan un servei important.
Sí, sí.
I a més, és un servei important poder estar allà fent l'acompanyament a les famílies tant abans de la cerimònia, coneixent-les i pregant amb elles, si és possible, com després durant la cerimònia, la pregària de comiat.
Sí, precisament això li volia preguntar, com prepara i com viu un diaca aquestes celebracions d'exèquies, tenint en compte que sempre s'intenta, oi, parlar amb les famílies?
A veure, és fonamental poder contactar amb la família abans, conèixer-los, no? Moltes, i a través d'ells conèixer mínimament la persona que acomiades, no el difunt, perquè molt sovint l'única informació que tenim del difunt és la que ens dona la família, no? En aquells moments, encara que amb dolor, però que ens permet també a nosaltres acostar-nos a la seva realitat, acostar-nos al moment que estan passant ells, acompanyar-los. I llavors, a partir d'aquí, si tens temps suficient per fer-ho, que depenent del ritme dels tanatoris, això no sempre és fàcil, mirar de personalitzar al màxim aquella cerimònia, aquella pregària de comiat, que sigui doncs, la pregària de comiat del nostre germà o de la nostra germana, que és diferent de la d'un altre germà o germana, no?, que acomiadem en aquell moment.
Clar, és precisament pròpia per aquella persona. Bé, i molt ràpidament, per acabar, quin és el significat i el sentit de visitar els cementiris un dia com l'1 de novembre, aquest dimecres, per Tots Sants o pels fidels difunts? Potser si vostè està aquest dimecres al cementiri de Collserola o al tanatori, al costat del cementiri, veurà molt moviment, no?
Aquest dia és un dia de molt moviment als cementiris. Per molta gent, persones, és un moment de record. De fer presents aquells éssers estimats, aquelles persones estimades amb les que has compartit la vida i que ara no hi són. I tenir amb ells un últim detall, no? Un detall de record, unes flors, una pregària. Penso que el millor regal que els hi podem fer a una persona que ja no és entre nosaltres és la pregària, perquè és un signe d'estima, és un signe d'amor que els portem al cor i que els posem a les mans del bon Déu. I és aquest sentit que també ens ajuda a nosaltres a adonar-nos que no som infinits, sinó que estem de pas en aquest món i que anem cap a la trobada amb el Pare del Cel, no? A la plenitud de la vida allà.
Sí, sí, aquest és el missatge que diferencia les celebracions de comiat cristianes d'altres que es puguin fer molt respectables però que no tenen aquesta perspectiva, oi, de plenitud d'eternitat.
Home, jo a vegades he assistit, he anat a alguna cerimònia civil, no?
Sí.
De comiat d'algú, i les fan bé, cal dir-ho, o sigui, fan amb molta dignitat, però sempre em falta una cosa. Un pare nostre.
Sí, com a mínim això donaria...
Aquesta referència al transcendent. Un transcendent que portem en el cor, eh? O sigui, sempre sense parlar... Allà on estiguis, els oradors parlen d'un jardí, no?
Sí.
Perquè portem inscrit en el cor aquest desig d'eternitat.
I tant. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Josep Anton Clua, diaca, adscrit a parròquies de Rubí, al servei de la diòcesi de Terrassa, que vagi bé tot el que són les celebracions d'exèquies, on sempre es posen accents personalitzats i s'ajuda molt les famílies i se'ls consola dintre de la dificultat. Una abraçada i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau. De seguida, Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Com anunciar l'Evangeli en el segle XXI? Els dies 17 i 18 de novembre a la Salle Bonanova de Barcelona, Congrés Inspira per a parròquies en sortida. Com pot una parròquia respondre millor a la crida del Papa Francesc a la missió? Què poden fer les futures comunitats pastorals per seguir comunicant avui l'alegria de l'Evangeli? 17 i 18 de novembre, Congrés Inspira. Informació i inscripcions a congresinspira.com. Organitza l'Arcabisbat de Barcelona amb el suport de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin, o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Dos quarts de set. Com cada dimarts, arriba el moment de parlar d'Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i amb el patrocini de la Fundació La Caixa, amb Rosario Santamaría, avui, com cada setmana. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, com estàs? Com veus, estic acompanyada. Estic amb el Quino Fernández, que és CEO d'Aticolab. Ja li podem donar també la benvinguda.
Doncs bona tarda, Quino, benvingut. Tarda. Com està? Doncs presenta'ns el
una
motiu.
Una mica Aticolab, sí. Mira, Aticolab és una plataforma de suport a l'emprenedoria d'Atico, on conviuen startups, corporates, mentors i inversors que creen un ecosistema que fomenta les connexions efectives, l'aprenentatge col·lectiu i el creixement. La plataforma dissenya programes d'acceleració per a startups, acompanya les corporacions en el camí cap a la innovació i acosta el talent als inversors. Aticolab, doncs, compta amb una xarxa de mentors composta per més de 200 professionals de l'emprenedoria i la innovació, des de CEOs de startups i gestors de fons d'inversió fins a executius C-level de grans empreses. I per parlar d'aquesta plataforma i de les startups, que és un tema que crec que sempre ens interessa, doncs ens acompanya el Quino.
Sí, Quino Fernández és CEO d'Aticolab. Posi'ns una mica en situació i, primer de tot, expliqui'ns què és Atico.
Mira, Atico nació com un coworking hace 7 años ya y rápidamente fue creciendo. Los emprendedores que lo montaron, la verdad, eran muy dinámicos y alquilaron primero una planta Atico en Ronda de San Pera,
sí.
De ahí el nombre, ¿no?
Sí, sí, fa gracia, sí.
Y cuando la tuvieron llena dijeron, oye, ¿nos podemos sueldo o alquilamos la sexta, no? Y bueno, fueron bajando plantas, cuando tuvieron todo el edificio de Ronda de San Pera, alquilaron otro. La cuestión es que cuando llegó la pandemia, 3 años y medio, tenían 4 o 5 espacios en Barcelona y abriendo uno en Madrid. Y llegó la pandemia, ahí fue un pequeño drama. Pero justo en ese momento los conocí yo. Yo vengo del mundo emprendedor desde mucho tiempo y tenía ganas de montar una iniciativa de apoyo al emprendimiento como las que había estado trabajando por otros, en otros sitios, ¿no? Y la verdad es que desde el día uno nos pusimos de acuerdo. Y cuando todos pensábamos que la pandemia iba a durar mucho menos, ¿recordáis, no?
Sí, sí. Arrancamos. Que sería cuestión de un mes, sí, o de 3 semanas.
Ilusos.
En junio de 2020 arrancamos Aticolab, ¿no? Con los primeros programas de apoyo al emprendimiento. Y fue la primera iniciativa ya de separarnos, de añadir cosas al negocio del coworking. Porque Atico, lo que lo diferencia de otros coworkings es la idea de la gestión de la comunidad y de ofrecer servicios. En Atico no nos gusta pensar que nuestro negocio es alquilar mesas y sillas, ¿no? Somos un conglomerado para ayudar al emprendedor o para ayudar al empresario, no solo al emprendedor, ¿no? Y de ahí también la aceleradora, o hemos creado un fondo de inversión, o una oferta de servicios y de eventos muy diferente de la que tienen otros coworkings.
Ens parlaves d'acceleració. De fet, ahir acabava el termini per presentar-se al vostre programa d'acceleració per a startups. En què consisteix aquest programa? Quan ens podem tornar a presentar? Bueno, es poden tornar a presentar startups. I quin tipus de startups es poden presentar?
El fem cada 6 mesos, 2 vegades a l'any.
Sí, que ara ja es poden presentar per la propera.
Sí, de fet, tenim la convocatòria oberta sempre.
Perfecte. No m'ha arribat tard, és que em dona una ràbia quan arribo tard, Ignasi, com a periodista, dic que hi ha arribat tard, però bueno, ho comentem perquè em semblava superinteressant. Sí.
Heu arribat tard perquè hem tancat la convocatòria, però està sempre oberta perquè quan descobrim una startup que ens agrada, si nosaltres els agradem, la comprem. Comencem el programa. Pero en este caso lo que estamos haciendo es coger varias de golpe y montar un bootcamp con ellas. Un bootcamp serán varios días de trabajo intensivo, ¿no? Para escoger cuáles entran en el programa. O sea, en lugar de seleccionarlas por una simple entrevista o por un simple currículum, un deck, como le llamamos en este mundillo, vamos a verlos durante 3 días y escogeremos 5 que entran en el programa y que como novedad este año se van a llevar 10.000 euros de inversión nada más entrar.
No está mal, ¿eh?
De nuestro fondo Atico Ventures, que se estrena así con la inversión. Entonces, claro, tenemos esta obligación de seleccionarlas con más cuidado, ¿no?
Quino, perdona, ¿tienen que ser de Atico? ¿Tienen que ser, coworkers o no hace falta?
No, de hecho pueden ser de cualquier sitio de España. Vale.
No. Vale, muy
y
bien.
Y serán coworkers durante los seis meses.
Que bueno, eso es parte del premio, muy bueno.
Al llarg de les últimes quatre edicions del programa, 42 startups han crescut amb l'acompanyament d'un equip exclusiu de mentors que forma part de la xarxa de més de 200 experts en emprenedoria i innovació oberta de Ticolab. De quina altra manera ajudeu les startups catalanes?
Mira, la principal es con la red de mentores, que ya está obsoleto el número que habéis dicho, ya estamos en 250.
Ah, vaya, sí.
Creciendo. 250,
ya pasa eso. Enhorabuena.
Tenemos esta red que la considero maravillosa, de gente de muchísimo nivel, y cada emprendedor escoge cuatro que le acompañarán durante el programa. Y con estos cuatro crea lo que llamamos un advisory board. Se reúnen los cuatro juntos con el emprendedor, que podemos llamarle un brainstorming de alto nivel, o una jaula de grillos de alto nivel, ¿vale? Porque lo que hacen es debatir los planes de negocio, las ideas, aportar contactos, contar experiencias, ¿no? Ayudar al emprendedor con consejos, es un advisory board, ¿no? Y intentar que no se produzcan demasiados errores, porque los errores se producirán. O sea, hay una cosa que comentamos siempre, que es una startup es un negocio disruptivo, por definición. Es un negocio que quiere crecer deprisa, por definición. Y a menudo con un emprendedor novato. Que puede salir mal. Digamos que prácticamente todo. Intentamos ayudarles a que salga mal lo mínimo posible y a que crezcan deprisa. Ese es el objetivo de la aceleradora.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Ens pots explicar algun cas d'èxit, però d'èxit en català, eh? O sea, algun caso d'èxito d'alguna startup a la que hayáis ayudado y que puedas, no sé, comentar-nos.
Sí, perquè ja saps que èxit...
Igual és entrevistable, també, eh? Perquè te poden, segur que tenen startups amb temes de medi ambient, sostenibilitat, ajuda a les altres persones.
Sí. No, mira, medi ambient... Després parlo de medi ambient.
No,
tenemos casos d'èxito divertidos. Tenemos una startup que es una comunidad y marketplace de tatuadores, única en España. Empezaron haciendo el típico trabajo de comunidad, ponerlos en contacto. El negocio no era precisamente, estaba bien, pero no era de esto de lo que queríamos, un unicornio, ¿no?
Ahora y es unicornio, lo de los, todo el mundo va tatuado. Yo me siento rara por no estar tatuada.
Sí. O sea, están en minoría.
Tuvisteis un ojo con el...
Pero ¿no? el negocio de poner en contacto tatuadores, estudios de tatuaje y tatuados, o futuros tatuados, no generaba tantas...
No, en aquella época me imagino que...
Pero en cambio, no, es reciente. O sea,
sí, vale. Dinero,
pero han dado un golpe, un éxito, cuando han empezado a formar tatuadores online. El mes pasado se apuntaron 250 tatuadores a sus cursos.
Caray.
Ahora están abriendo ya en Sudamérica, porque de momento para mantener el idioma castellano con el que lo han hecho, pero el objetivo es empezar a abrirse a todo el mundo, abrir en Estados Unidos, porque no hay nadie más dando formación online para tatuadores. Y de repente, yo no sé, lo del marketplace estaba bien, el poder en contacto estaba bien, pero como la formación no hay nada, un caso interesante.
Muy bueno.
¿Y de medi ambient?
Sí,
no os quedéis sense dir-ho.
No, es que antes has comentado que hemos trabajado en 42 startups.
Sí.
Además de hacer nuestros programas propios, colaboramos con corporaciones para ayudarles a desarrollar sus programas con startups. Una de estas corporaciones es la Stelnex, la de la antena del Tibidabo. A través de su fundación tiene un programa para apoyar startups de impacto, ¿no? Entonces aquí sí que estamos trabajando con algunas de medio ambiente, impacto social en general. Por ejemplo, en el programa de este año tenemos una empresa que está trabajando con inteligencia artificial y machine learning para poder prever incendios, con cámaras que se instalan en las torres de Celnex de comunicaciones, ¿no? Y tenemos otras, ya no son de tanto de medio ambiente, sino de impacto social, como una que trabaja con realidad aumentada y virtual para niños que han de enfrentarse a operaciones, para que se familiaricen con el quirófano, las enfermeras, el entorno. Y la verdad, el tema está funcionando estupendo.
Carai, que projectes
més interessants. Sí, molt interessant, ja ho crec. Fa poques setmanes Atico participava com a main sponsor, així es diu, en BIS Barcelona. Quin balanç podria fer-nos d'aquesta darrera edició?
Bien, mira, BIS Barcelona era un evento que en los últimos años estaba quedando un poco huérfano de objetivo, de target, ¿no? Porque nació orientado más a los emprendedores, se le añadió la parte de empleo,
¿no?
Y ahora, desde hace un par de años, se está orientando hacia la empresa en general. Ya no al emprendimiento, ya tenemos 4 years en febrero, sino a la empresa. Un poco a la pyme, que es a la que menos nos dedicamos. Siempre hablamos de las corporaciones, de las startups, y a las pymes las tenemos abandonadas. Y este año se ha enfocado más hacia la pyme. Entonces, para Atico Lab, la empresa que dirijo yo, que es una parte de Atico, bueno, no ha estado mal, pero para Atico ha sido mucho mejor. Porque Atico se dirige a cualquier sector de empresa, ¿no? Entonces, Atico estamos contentos de venir a Barcelona.
Bé, se'ns acaba el temps, Rosario, i també Quino Fernández.
Qué pena.
Un plaer. Sí, ens quedem amb ganes.
Es lo bueno que tiene venir en directo.
Exacte.
Que Ignasi i jo enamoramos. Sí. I no se nos quieren ir. I nosotros clar, clar. No nos queremos ir tampoco.
I nosaltres tampoc, perquè també ens agrada el que expliqueu. Recordem, per acabar, que el proper 8 de novembre, és a dir, d'aquí 8 dies, Atico organitza el Pitch Competition, ho he dit bé, oi? A l'Smart City Expo World Congress 2023.
Exactament, sí.
Doncs que vagi bé aquest 8 de novembre, entre les moltes activitats que aneu fent.
Sí, no paren.
Gràcies, Quino Fernández, CEO, director d'Atico Lab. Fins una altra. Adéu-siau.
Fins una altra.
I una pausa i les notícies.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
I continuem ara l'economia en valors amb les notícies, Rosario, i ho fem començant a parlar precisament de l'Smart City Expo World Congress.
Sí, perquè és un dels esdeveniments més grans del món sobre innovació urbana i l'esdeveniment reuneix els líders de les empreses, governs i organitzacions més innovadores per moure les ciutats cap a un futur millor, i l'edició enguany se celebrarà del 7 al 9 de novembre a Barcelona i s'ha desenvolupant al voltant de diferents eixos temàtics: la infraestructura i la construcció, mobilitat, economia blava, governança i economia, energia i medi ambient, mira quantes coses, tecnologies facilitadores, habitatge i inclusió i seguretat.
També és una altra molt bona notícia que la Universitat Politècnica de Catalunya ha llançat un programa per incorporar empreses com a socis estratègics.
Sí, l'objectiu és codissenyar programes de R+D+I i facilitar-los assessorament científic, formació especialitzada a directius i investigadors i accés a la borsa d'estudiants i d'antics alumnes per poder cobrir la seva demanda de professionals qualificats. El rector, Daniel Crespo, va explicar que el programa, anomenat Connexia, és el primer que s'aplica a Espanya, encara que aquesta estratègia fa anys que s'aplica a altres països. I com ell mateix deia, pretenem professionalitzar la relació amb les empreses i oferir-los una col·laboració a mida. Els assignarem un gestor, un interlocutor únic que us permetrà conèixer tot el que fem a la UPC que us pugui interessar. Això és el que va dir Jordi Martín, coordinador del programa, durant la roda de premsa i presentació.
A més, Connexia l'ajudarà també a implantar activitats que contactin amb estudiants, com a reptes científics, hackathons o jornades informatives. I des d'aquest dilluns, l'aeroport de Barcelona, d'altra banda, ha estrenat un nou operador aeri. Ho fa per volar el ja molt concorregut corredor entre Espanya i el Pròxim Orient, Kuwait Airways, i ho fa un any després que a Madrid, per volar al nord de la regió del Golf Pèrsic.
Sí, Kuwait Airways ha viscut en els darrers anys una fase de modernització i expansió ideada pel seu govern, propietari de la línia aèria, que en el seu pla de creixement econòmic ha donat prioritat al desenvolupament del seu aeroport i la seva aerolínia, posant els ulls en allò que està fent l'executiu del veí Bahrain i sobretot inspirada en el treball aeronàutic d'altres territoris de la regió com Qatar Airways i Emirates. I ara doncs, ja ve a Barcelona, Kuwait Airways.
Doncs molt
deu
bé.
Ser una bona aerolínia per viatjar.
Sí,
segurament deu ser de les millors.
La idea de Kuwait Airways per als seus vols en Barcelona és precisament aquesta, perquè hi haurà un important flux de passatge cap al Pakistan i l'Índia via Kuwait. El que no són bones notícies és que una de cada 7 llars hipotecades pateix una càrrega financera excessiva a Espanya.
Sí, segons l'últim informe d'estabilitat financera del Banc d'Espanya, el 14,6% de les llars, o una de cada 7, està a punt que la càrrega financera superi el 40% dels ingressos, fet que suposa un increment de 4,2 punts respecte a l'anàlisi anterior realitzada a l'abril. Aquest llindar, a partir del qual comencen a encendre's les alarmes, s'està aconseguint més en el segon i tercer quintil de renda, és a dir, entre les classes mitjanes i baixes, com ho ha avisat el director general d'Estabilitat Financera, Regulació i Resolució del Banc d'Espanya, l'Àngel Estrada. Des de començament d'any, 42.000 hipotecats han sol·licitat acollir-se a les ajudes del Codi de Bones Pràctiques en vigor des del 2012, ampliades des de començament d'any a rendes inferiors a 29.400 euros, i les mesures per alleujar la càrrega dels sol·licitants inclouen períodes de carència i refinançaments.
L'import dels ajuts sol·licitats des del gener és de 5.367 milions, cosa que equival a 127.785 euros per hipotecar. És un rècord que supera els gairebé 3.000 milions de l'any registrats entre el 2014 i el 16, i és a causa, sobretot, del fet que s'ha ampliat l'abast dels beneficiaris. Ho hem de deixar aquí, Rosario,
sí,
moltes gràcies.
Problema.
Fins aquí les notícies.
Ens
que
veiem
vagi
dimarts,
bé.
Que bé, que vagi molt bé.
Això
demà.
Mateix. I fins aquí l'Economia en Valors.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Acabem aquí sense distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat, primeres vespres de Tots Sants. Si ens escolteu la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli de Tots Sants. Gràcies, que vagi bé.